La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Teis ja sabeu que parlem de cinema i avui va de premis la cosa, Jordi?
Premis i categories de premis.
Un tema interessant, no vull ara avançar, ja en parlarem, però que precisament aquesta setmana que estem celebrant la Setmana de la Dona i que parlem doncs, de diverses qüestions, ha tingut...
També ho tocarem.
També hi ha un tema que parlarem en quant a categories d'interpretació perquè, bé, també sembla que va canviant tot això, però anem pel principi, Jordi.
Sí, tenia pensat fer precisament una versió, de, diríem, de servei absolut, perquè ja vàrem donar els Premis Goya i els Gaudí, aquest cap de setmana es donen els BAFTA, d'aquí 15 dies tindrem els Òscar, per tant, les grans gales de, que parlen d'aquest tipus d'esdeveniment estem en plena temporada, i no sé si tot ha passat, però a mi em passa que en aquesta època més d'un i dos dies rebo alguna trucada d'algun amic, d'algun familiar, d'algun conegut que em fa preguntes perquè veu, ha vist la gala o ha llegit després el palmarès i em pregunten, i quan donen per millor muntatge què és? I disseny de producció què vol dir? I disseny de... I aleshores és interessant que la gent conegui una mica les categories i a més perquè algunes, com ara tu apuntaves al principi, i ara hi entrarem, han tingut evolucions i han tingut coses que abans eren d'una manera, que ara són d'una altra, o que ara són d'una manera i en el futur canviaran, i una d'elles molt recentment és en el terreny interpretatiu aquest... hàbil canvi de voler no separar els gèneres d'interpretació per millor actriu o millor actor, sinó fer per millor interpretació.
Exacte. Això no passa mai amb director perquè, de fet, no hi ha masses directores, que és un altre tema, no? Però tots sabem que la categoria de
tot
direcció...
Tot i que últimament estan tenint molts premis.
Per sort. A la categoria de, ja no diem director, sinó a la categoria de direcció, tant hi opten homes com dones. Però, en canvi, en l'apartat interpretatiu és l'únic on hi ha una diferenciació sí. sexual, per, de gènere, podríem dir, perquè hi ha millor actriu, millor actor, actriu de repartiment i actor de repartiment. Això, tot just l'any passat, la Berlinale va ser la primera que va fer un canvi, va dir, en comptes de fer actor i actriu, farem interpretació i interpretació secundària. Aleshores, posem tots els actors a dins del mateix sac, actors i actrius.
Que, de cert, en certa manera, podria tenir una explicació i una justificació en el seu origen quan el que hi havia tanta diferenciació de gènere home, dona. Ara, actualment, això, per sort, no és així, i, per tant, és molt més interessant i molt més ric dir qui fa una millor interpretació independentment de la seva orientació i del seu gènere que es declari i que sigui ben bé per qui encarna millor un paper dintre d'una pel·lícula.
Després, perquè també, i n'hi ha molt pocs, d'actors o actrius transgènere, en el qual aquí també hi havia tot un altre tema. On col·loques? Actor, actriu, què es fa, no? Llavors, clar. Per evitar tot això, dius, que tens direcció, tens música, tens muntatge, tens fotografia i no discrimines. Si és home o és dona, doncs fes interpretació. Que quedes curt, perquè, clar, aquí també hi veia gent que deia, home, clar, però clar, abans, com que al separar-se eren quatre premis, en
sí,
el fons, no?
Exacte.
I ara seran dos.
Seran dos.
Es perd oportunitat. Bueno, doncs creen dos. Fes dos premis d'interpretació
o
principal.
O donen dos menys, que no passa res.
No passa res, no? Però sí que és cert que va començar la Berlinale i això, alguns certàmens, no està exempt de polèmica, però alguns certàmens també s'hi han anat sumant.
En tot cas, el que sí diré és que parlarem, i he fet una mica de menú a través dels principals premis que es donen en el món, de categories, no de les tasques de cadascú, perquè això seria un altre tema molt complex que en parlarem un altre dia, sobretot quan anem als apartats de producció sí. o als apartats de disseny, que hi ha moltes rames i moltes branques, perdó, i moltes diferents especialitzacions que donen nom a categories professionals diferents. Això seria més complex. Anem ben bé el que és els premis que sentim i que veiem que es donen i farem una mica uns tocs històrics o una mica d'anecdotari. Evidentment, el premi principal, que és l'últim que es dona
sí.
i que és el més important, és el de millor pel·lícula, i que aquí, entraríem en aquest tema que dèiem que no tocarem avui, es dona als productors de la pel·lícula. És a dir, que el títol que guanya un festival o una gala d'aquestes va parar justament en els productors, els que han fet possible aquesta pel·lícula. Les més premiades de tota la història, com ja sabeu, Titanic, Ben-Hur, Allò que ho vens endugué, West Side Story, i El senyor dels anells, El retorn del rei. Són les pel·lícules que van tenir més premis com a millor pel·lícula. Millor director, no cal explicar-ho, el coordina una mica tot, i els més premiats en la història són Francis Ford Coppola, Peter Jackson, Martin Scorsese, James Cameron i Steven Spielberg. Dir que entre aquests cinc directors tenen com a millor directors 115 Òscars.
Mare meva.
És a dir, com a millor directors responsables d'una pel·lícula que té Òscar. 115 Òscars. És a dir, que la lleixa de damunt de la llar de foc ha de ser una mica,
no els hi cap,
una mica llarga. Entrem en el que parlàvem d'interpretació i parlem de millor actriu. Tots sabem el que és una actriu o un actor. En aquest cas, de, com a protagonistes, hem de dir que les més premiades en la història van ser Catherine Hepburn amb 4 premis, Meryl Streep amb 3, però atenció, 21 nominació, que és un rècord total, i Ingrid Bergman també com a, amb 3 títols. I com a millor actor tenim a Daniel Day-Lewis, també amb 3 Oscar, Jack Nicholson amb 3, però també 12 nominacions, i Walter Brennan, que va treure 3 Oscar com a secundari, això és veritat, era l'etern company de Gary Cooper i també va participar a la pel·lícula Rio Bravo al costat de John Wayne, seria un clàssic dels inicis del cinema, del moment clàssic, però que té, d'això, 3 Oscar. Entrem en una categoria ja amb una mica de literatura al seu darrere, l'actor i l'actriu de repartiment, perquè no sempre ha sigut així. Abans es distingia amb molts de premis, i en els Òscar també, com a actor o actriu secundària, que era la que no era la, el paper principal, però després hi havia l'actor de repartiment, que era aquell que tenia menys de 20 o 30 línies en el guió per dir. És a dir, que hi havia com tres
categories.
Principal, secundari i repartiment. Ara és veritat que molts premis i moltes gales utilitzen tant un nom com un altre. En general, ara s'utilitza més el de repartiment, és a dir, que està dintre del repartiment.
També sembla
més
com que secundari és, no? Sembla com una mica lleig.
Correcte. El guió, tots sabem el que és, hem fet alguna versió parlant del guió.
I tant.
Pot ser original, que és escrit expressament per fer la pel·lícula, o bé adaptat d'una altra obra, ja sigui origen teatral, literari, d'un llibre, d'una novel·la, i que també té un premi en cada una de les categories. Entrem en un que t'agrada, que és el de pel·lícula d'animació, que curiosament, havent començat els Òscar en el 29, parlo d'aquests premis, i fins al 38 no es va parlar d'aquest premi, tampoc va ser un Òscar, sinó que va ser una menció especial perquè molts crítics van dir que, home, després d'haver fet Blancaneus i els 7 nans, Walt Disney mereixia
alguna mena de reconeixement, no?
Reconeixement pel que significava dintre de la indústria i l'art del cinema. I aleshores dic, com a nota històrica, que La Bella i la Bèstia, Up i Toy Story 3 són les úniques pel·lícules d'animació que estan nominades, han estat nominades, a més, com a millor pel·lícula.
Certament.
I, a més, merescudament, totes tres. Pel·lícula internacional, tots sabem que abans ha canviat algun cop.
Sí, el nom també a vegades ha anat canviant.
Era pel·lícula de parla no anglesa. I ara, doncs, que té més lògica és que sigui pel·lícula internacional. Que això ens lligarà amb la següent categoria, que és el de documental, o bé curt documental, pot ser llargmetratge o curtmetratge, i ho dic perquè aquest any s'ha estrenat una pel·lícula, Flea, que és un documental d'animació i que no és americà, no és d'Estats Units. Per tant, en l'Oscar està nominat en 3 categories.
Clar.
Que no ha passat mai a la història, que està nominat com a millor pel·lícula internacional, en aquest cas, que és el que dèiem abans, com a millor pel·lícula d'animació i com a millor documental, que això és extraordinari, és a dir, que té molts números per guanyar-ne
alguna, com a mínim.
Alguna, com a mínim. Anem a les bandes sonores, perquè també les bandes sonores originalment eren bandes creades especialment per la pel·lícula, és a dir, bandes originals, o també utilitzaven material ja existent, i es donava un premi per un i per l'altre. Després es va deixar només en banda sonora original, i aquí tots sabem que parlarem de John Williams, que té 48 nominacions i que ha guanyat 5 vegades l'Oscar a la millor banda. Dintre d'aquest mateix sac trobaríem el de millor cançó, també és un títol que amb moltes gales i moltes cerimònies ha canviat de nom. Es va dir com a millor cançó per una pel·lícula, millor interpretació, és a dir, que va tenir diferents nominacions. Fins al 1947, cal dir que en els Òscar la nominació era lliure, és a dir, tant podien haver-hi 2 com 6 nominades per guanyar el premi i que després ha sigut ja, com la majoria de categories, 5 candidates per guanyar el premi, tot i que durant 3 anys, al final dels 60-70, va haver-hi 3 anys que van tenir només 3 cançons i entre les 3 s'escollia la guanyadora. Altre grup important, el So. Abans hi havia el que es deia edició de so i després va haver-hi mescla de so, que en els anys 60 va canviar perquè va ser quan van haver-hi les grans avenços tecnològics en aquest camp, en el camp del so, i des de l'any passat es va unificar ja com a millor so. És a dir, no es separava entre edició o barreja, sinó que el millor so és el que es donava el millor treball. I la fotografia, que aquest és curiós, perquè en els seus inicis, en més d'una cerimònia com és els Òscar, es donava personalment, a títol personal, al fotògraf. És a dir, que podia haver-hi una persona que havia estat a la fotografia de 3, 4, 5 pel·lícules i se li donava el treball com a artista, com a fotògraf. I després ja, com sabem, ha anat lligat a una pel·lícula, és a dir, que es diu millor fotografia de
tal pel·lícula. I el guanya la pel·lícula, diguéssim.
Exacte. El disseny de producció, que és un d'aquests camps que dèiem que un dia en parlarem, perquè és molt, molt ampli, és el que abans es deia direcció d'art. I que el que fa és una mica, ho dic així amb quatre paraules, que està, és un treball que està lligat directament al director de la pel·lícula i al director de fotografia, i que el que fa és supervisar tot allò que es veu a la pantalla. És a dir, tant l'ambient, el color, la fotografia, els objectes, les textures, és a dir, tot el que tu veuràs a la pantalla quan estàs sentat a la sala de cinema és el que una mica és el disseny de producció.
És a dir, que si hi ha un fallo de ràcord és culpa seva.
Correcte, exactament. Durant 2 anys es va donar per separat en color i blanc i negre, és a dir, quan va haver-hi el pas entre una i l'altra, doncs es va donar per separat segons si la pel·lícula era en blanc i negre o era en color. El muntatge, també tenim una píndola, una versió del director que en parla, per tant la podeu anar a buscar a totes les plataformes, i que no és altra cosa que l'ordre narratiu en què es presenta un argument d'una pel·lícula. És una de les que, aquí és important, això també ja en parlarem quan parlem dels premis Òscar, és un dels premis que no es veurà en directe, perquè aquest any l'Acadèmia ha decidit que tota una sèrie, una categoria de premis, no es faran dins la gala, sinó que es faran abans, fora de televisió. És a dir que això, els Goya, crec que un any van intentar que un parell o tres de premis tampoc fossin, per no allargar tant la gala.
Sí, però els desmereixes.
Hombre, sí,
els desmereixes, perquè
atenció, saps
clar
quins són els que no es veuran? No es veurà el so, no es veurà el millor documental, per maquillatge i perruqueria, música, disseny de producció i curtmetratge d'animació i curtmetratge documental. Totes aquestes categories es donaran fora de la retransmissió, que ja veurem quin èxit té, perquè l'any passat va ser una cinquena part de l'anterior, però en tot cas és una curiositat que volia dir al parlar del muntatge, que una cosa tan important en una pel·lícula està dintre d'aquest grup que no veurem a qui li donen.
A més, que quan una de les coses que tenen uns premis com Òscar, que hi ha tot un glamour a darrere, per les persones que el reben, a banda de la nominació, és tota la posada en escena.
Exacte.
És poder anar a la catifa vermella, és poder donar entrevistes i donar-se a conèixer.
Sí.
Que a vegades, sobretot en categories d'aquestes, que no són tan, que no surten amb lletres grosses als títols de crèdit, doncs és un bon moment per fer entrevistes, per fer contactes, que et treguin d'aquesta gala i que et posin en un altre lloc, per molt que guanyis el premi, no té res a veure
que,
anar-hi aquest
dia. O canvien molt les coses, o si no ho vigilen, perquè percentualment les entrevistes que es fan a la catifa i a l'entrada, evidentment no van a buscar el director
certament
del millor curt documental. Van a buscar, doncs, la director,
l'actriu,
exacte.
Sí, sí.
Per tant, no tindran més visualització. El vestuari és una altra categoria que no es va donar des del principi, sinó que fins al 1948, i dic com a anècdota que des de que es va donar a partir de que hi va haver-hi color, i no blanc
clar
i negre, sinó color, no s'ha donat mai a vestuaris contemporanis.
És tots a dir, són vestuaris,
a vestuaris
clàssics
de l'època, no, sinó sempre són vestuaris clàssics o històrics, i que suposo que vigilen o que miren més que sigui fidel a lo que era en el moment. Maquillatge i perruqueria fins al 1981 no es va donar, perquè abans havien sigut només 3 candidates i ara ja tornen a ser 5 també, com tots els altres, però era un camp que no tenia,
com si no tingués importància.
Imagina't.
I a més hi ha moltes pel·lícules en les que aquesta part és molt bàsica.
Va ser arran de l'home elefant del David Lynch, que va haver-hi una polèmica que deia que era increïble com un treball com aquell, amb tot el que representava, i etc, no es dugués cap premi. I va ser quan es va evolucionar per aconseguir que hi hagués aquesta categoria de maquillatge i perruqueria.
Clar, és que hem de pensar que ara hi ha molta qüestió digital, que després també hi ha els efectes digitals, no? Però quan
ara
no...
Ara parlarem, és l'últim.
Clar, quan no això... Tu veus un laberinto del fauno, etc., que, per exemple, sempre havien optat per fer... pròtesis i per fer tota una feina, que això ho fa maquillatge, Això ho fa maquillatge.
Justament.
Que llavors no li donguis un premi, no?
L'últim, el que deies, efectes visuals que fins al 38 no es varen donar i que també era una barreja entre efectes visuals i efectes de so. En principi,
clar,
anaven junts, efecte visual i efecte de so, fins que es van separar. També és una d'aquestes categories que durant molts anys va tenir 3 títols per guanyar i que ara tornen a ser també 5 com els altres. Dic que una mica, és una de les preguntes que també es fan, quina diferència hi ha entre efectes visuals i efectes especials? Doncs claríssim, els visuals són aquells que es fan en el moment del rodatge. Pot ser a través d'una maqueta, a través d'això que deies, de pròtesis i coses mecàniques, efectes de que algú està volant i va penjat d'un cable, tot això són efectes visuals. Però, especials. Però els visuals són els que es fan en la taula d'edició. Els que es fan posteriorment
postproducció.
I que tu hi pots afegir-hi més llum, pots posar-hi una boira, pots posar-hi altres efectes òptics, de color i de difracció de color, etc, etc, i això són els efectes que fan després a la taula. Bé, tot això, cal dir que aquest tipus de apartat, els visuals, en els Òscar, en els BAFTA i en els Gaudí se'n diuen efectes visuals i, en canvi, curiosament, en els Goya es diuen efectes especials. Tots es refereixen avui en dia en allà mateix. I per acabar he portat com una mena, no de joc, però sí una curiositat, que moltes vegades amb tu n'hem parlat fora d'antena, que és imaginar quins altres títols o categories podrien haver-hi i que no hi són i que a vegades és una mica injust, perquè parlant de la interpretació, aquest existeix, però cal dir que, per exemple, interpretació novell o interpretació revelació, els Goya sí que ho tenen, però els BAFTA, els Òscar i el Gaudí no ho tenen. És a dir, que aquí no hi ha en aquesta categoria.
Podríem afegir títols de crèdit, per exemple, no?
La tinc també. Hi ha una molt curiosa que, no sé, aquesta me l'he inventat jo, que era donar un premi al millor repartiment, és a dir, al conjunt de tot. No a la millor interpretació, sinó a la pel·lícula que té amb tot el seu grup d'actors i actrius el millor repartiment de tota una sèrie de pel·lícules. També hi hauria d'haver-hi un títol als millors especialistes.
Cert.
Sobretot a les pel·lícules d'acció
i d'aventura. I tant.
I que s'haurien de donar a conèixer i tenir
noms
propis.
Sí, perquè no es veuen i són els que després realment fan vibrar l'espectador.
Exacte. També trobo que estaria bé el millor director de càsting.
I tant.
És a dir, aquella persona que quan ha vist, com l'altre dia explicava Carla Simón sobre el Carràs, després de veure 9.000 persones, escollir una dotzena o una vintena que et surtin a la pel·lícula, doncs home, l'encert aquest està molt bé.
I tant.
Perquè és veure l'habilitat i posar en valor aquesta gent que tria els actors i les actrius. Millor òpera prima, també n'hem parlat, els Òscar i el Gaudí no ho tenen, i en canvi els BAFTA i els Goya sí, tenen millor primera pel·lícula d'una directora o un director. El millor doblatge, també en algun cas estaria bé reconèixer
el pitjor paper. També el podríem donar,
exacte,
a vegades.
El paper dels dobladors. Millor banda sonora no original, allò que dèiem abans, per què no recuperar aquest tema? Hi ha moltes pel·lícules que el que posen són temes i cançons que ja coneixem i que són d'altres autors, però que pot ser que la selecció i el fet de posar-los en el moment adequat sigui tan encertat com per mereixer un títol, un premi, perdó. Els títols de crèdit, que tu deies, que també és un apartat molt interessant. I per últim, que aquest també dona molt per parlar, el millor tràiler. Perquè,
sí,
clar, és una cosa que també molta literatura darrere. Hi ha tràilers magnífics, hi ha tràilers fantàstics. Últimament hi ha diferents modes i tendències de tràilers massa curts, massa llargs, que expliquen massa coses.
Que ho expliquen tot, o que ho expliquen malament.
O que t'expliquen unes coses que després a la
no
pel·lícula
surten.
No surten o no tenen res a veure amb la realitat. Per tant, també seria un premi a valorar qui ho fa més bé o més malament. No sé amb quin et quedaries, però en tot cas hem portat una mica això, el que dèiem, explicar què són cada una de les categories i un altre dia parlarem, en algun cas concret, com dèiem, de producció o així, les tasques i les professions que hi ha darrere del que és fer una pel·lícula.
Fantàstic, doncs avui hem entès una miqueta més a què correspon cada nom, cada categoria que veiem en el cinema i una mica també la història.
Ara ja podeu veure premis amb subvenció.
Jordi Dés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.